Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground.
Aquesta setmana s'ha presentat el llibre Canyaill, un llibre de Miquel Brossa, reconegut gastrònom i també viatger experimentat. Tot i que avui el porta al nostre programa la feina feta amb un grup de col·laboradors de primera línia per tractar els menuts. Sí, sí, els menuts, els fetges, els cors, les llengües, dels animals i moltes altres coses que avui descriurem perfectament. El seu és el primer llibre monogràfic dedicat a la denominada cuina canalla. En les pàgines del llibre trobem una visió retrospectiva i actual de la presència d'aquests productes a les cuines. Diu Ferran Adrià, en el pròleg del llibre, que Brossa és amant per igual de la cuina tradicional que de la cuina moderna o de la cuina d'avantguarda. Adrià diu que té una actitud positiva i insubornable, una predisposició absoluta per al plaer i una capacitat increïble per disfrutar del menjar. Kiss me so sweet. Miquel Brossa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, les paraules, jo entenc que falagadores de Ferran Adrià, no?
Sí, sí, és terrorífic, quasi em fa vergonya. Però el més terrible va ser l'altre dia que vam tenir una presentació al celler de Can Roc a Girona, en petit comitè, només per la... Érem 20 o 25, només la premsa de Girona. I algú més, em van fer uns articles estupendos, però de pàgines i pàgines, i el Joan va estar fent-me un panegíric que va durar 5 minuts, i jo vaig quedar esturat.
Home, dir... ja que fem menció, també hi ha un apunt en el llibre justament d'una opinió d'en Joan Roca sobre Miquel Brossa, que diu que s'ha convertit en l'apòstol de la gastronomia i que és un personatge capaç de viatjar allà on sigui per comprovar si el que li diuen que és bo compleix les seves expectatives.
Sí, perquè a vegades amb aquests llargs viatges t'emporta certes decepcions, o també t'emporta... Vas a un lloc que et sembla que no és res, i caram.
Anem cap a la cuina canalla. Canaill és el nom exacte del llibre, però hi ha una raó claríssima perquè el llibre es digui així, i és que l'idioma de la gastronomia fins als finals del segle XX, de fet, era el francès. Els cuiners s'entenien arreu del món amb aquest idioma.
Tant ho diu el llibre, precisament.
Clar, pels productes, tant pels productes com per la manera d'elaborar els productes, no? Fer una crema o fer una beixamel o fer el que sigui, no? Miquel Brossa ha volgut que aquest llibre tingui aquest nom perquè també defineix perfectament aquesta cuina canalla, que se la denomina justament perquè els menuts són productes que a vegades han estat o no massa ben tractats en la gastronomia, no?
Bueno, jo vaig posar aquesta paraula i em va costar bastant que l'editor ho acceptés, perquè és una paraula... si un llibre està en un idioma, el títol no pot estar en un altre idioma. És un contrasentit terrorífic. Però ja hi ha una sèrie de traduccions...
Està perfectament explicat a tots els idiomes.
Però el que passa és que canall és una paraula molt més àmplia que casqueria o menuts. Per què? Perquè canall... A França el que equival a casqueria o menuts és abats, la cuisine des abats. Els abats és de l'abatoir, és el que surt del matadero. Canall és amplíssim, perquè és la definició que hem posat més o menys en el llibre, és tot allò que és susceptible de provocar rebuig per part d'un públic que, per raons mentals, diguem, més que objectives, llavors busquen falses raons objectives, ho considera dolent. Llavors et busquen sobretot l'excusa...
Tenen a veure les textures de determinats productes als menuts.
Les textures és una de les coses que fa un cert repelús. Després les formes, perquè aviam, hi ha un cuiner, un restaurant que s'ha obert fa un any, un cuiner molt bo dels exbullis, que et presenta, això ha sortit molt publicat, una mamelles de truja amb un petit porquet que et porta a taula.
Estem parlant del Rauric?
Sí, una escultura d'una truja boca amunt, i pim, 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 clar, tu veus claríssim que et menges la mamella. El mateix, és una textura realment gelatinosa i tal. El mateix si t'ho presenten camuflat, perquè l'alta cuina, com més alta és, més té tendència a camuflar els menuts. Perquè, per exemple, el tartar de corazones de pollastre que fa el Francis Paniego, allà no veus per allò els cors de pollastre. I és boníssim. I són crusos, no estan cuits. Vull dir que si ara tu algú que agafés un pollastre, agafés el cor i se'l mengés com si fos una cirera, una cirereta petita, això faria molt repelús, no? I ben vestit no fa.
Però de fet, en els menuts hi ha com una mena de contrasentit, perquè els menuts històricament han format part de la nostra cultura gastronòmica, històricament, sempre, no? El que passa és que sí que hi ha hagut potser una diferència social, podríem dir, és a dir, no estaven ben vistos en l'alta gastronomia en una determinada època?
Bueno, hi ha hagut una evolució, perquè els romans aquest tipus de cuina estava a les classes més altes. En canvi, hi va haver una evolució que va venir d'algun autor que també està relacionat al llibre del segle XV, 14-15. Llavors, aquests van criminalitzar-ho amb unes raons pseudocientífiques que no tenien absolutament cap base, absolutament ridícula. I llavors sí que els menuts van quedar com una cosa pròpia de la gent que no podia pagar-se el tall. O sigui, hi havia una cançó de la FAI, d'aquestes de principis del segle passat, que deia els rics es mengen el tall i els pobres la cansalada. O sigui, que no, començava així, no? I després anem companys, no sé què, però començava així. Realment, l'evolució ha sigut aquesta. I la paraula canall també ve d'això, perquè canall era com la burgesia parisina de finals del segle XIX li deia als que ells consideraven gent d'inferior categoria, que és forta, la paraula, l'aplicaven tranquil·lament en els seus mitjans.
Sense cap rubor.
Sense cap rubor. Ja està, perquè en realitat nosaltres som canalls, molt bé, però si algú li diuen canall i ell no s'hi sent, l'estan faltant, no?
De fet, aquest llibre, a part de portar-nos tota la informació recollida, a part d'haver treballat, jo diria que amb molt rigor, amb diferents persones relacionades amb diferents àmbits de la gastronomia, de la nutrició, i haver parlat i haver posat en comú doncs, tot el que té a veure amb els menuts, a part d'aquest rigor, aquest llibre també té un component històric, té un component molt de Miquel Brossa, no?
Bueno, ho estudia des dels egipcis, perquè està demostrat per gravats, aquests gravats egipcis que descriuen tota la vida que feien, que engreixaven de forma forçada oques, òbviament, per menjar el fetge evolucionat per aquesta sobrenutrició.
Això continua passant.
Sí, 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 és terrorífic, però és clar, perquè els egipcis ho feien per pura gravitació, però no sé si ho has vist, els hi posen amb una càrcer, o sigui, una màquina de pressió, i en un moment li posen 600 grams.
Clar, és que clar, hi ha molts temes, perquè aquest seria un debat delicat, sobre el tema animals en general, sobre com es fa el transport dels animals que van als escorxadors, sobre com viuen a les granges, sobre, clar, és un debat lligat a la gastronomia, inevitablement. Perquè hi ha un patiment per part dels animals, però en canvi també és un debat que sembla que tampoc ningú entra, no? Com de puntet.
Que va en contra de la qualitat del producte, evidentment, però, clar, la baixa qualitat permet un baix preu, perquè i els pollastres, comparar un pollastre de granja amb un pollastre pagès és com una espècie animal diferent, perquè amb el que es veu més és amb el fèmur.
Per l'exercici que han fet, senzillament,
sí.
I amb la carn, evidentment, també per l'exercici, per el moviment que han tingut.
Pràcticament són subespècies diferents. Ara, guisar un pollastre de pagès és complexa, perquè requereix una sèrie d'etapes prèvies que la gent no té temps, en canvi. El pollastre granja, plis-plas, aquesta.
Canaïlla és un llibre que ha editat Planeta Gastro, és un llibre de mig format, un llibre amb molta, moltíssima documentació sobre, sobre els menuts i sobre la història gastronòmica, en definitiva, d'aquests productes. Miquel Brossa té un menut preferit?
Bueno, a mi, és clar, m'agrada tot i m'agrada les coses. Hi ha una cosa que no, pròpiament no és un menut, que és la lampreia. La lampreia, hi ha gent que diu que és dolenta perquè l'ha menjat mal feta. I llavors jo els he preguntat com te l'han fet, això els hi demano detall, i el cuiner ha de ser molt expert en fer la lampreia. La lampreia és un producte molt canall, però no és un menut, perquè és un peix sencer.
Molt típic d'Astúries.
Bueno, la lampreia està a la desembocadura del Garona i el Miño se'n troben. I Astúries també hi ha d'haver algun lloc, han de ser rius molt nens. És un peix molt escàs perquè viu enganxat a la panxa dels grans cetacis. És un paràsit que xupa la sang als grans cetacis. És un peix realment molt criminalitzable. Però és boníssim com a cosa realment especial, perquè hi ha les parts de més endavant que tenen un gust entre carn i peix que no hi ha res més que tingui aquest gust. És un animal que és com una sirena, perquè té un metre de llarg, el mig metre de darrere és pràcticament una anguila, i el mig metre davant arribant el morro sembla morro de porc, perquè és absolutament la mateixa textura.
I té una dificultat a l'hora de cuinar-lo?
Moltíssima, perquè hi ha una part que és com un pedrer, que és el que ha filtrat la sang que ha anat xupant, i allà hi ha residus que és un gust molt amarg,
que
i a
si
més
no tracta...
pot ser que sigui insalubre. A més. I això, si es barreja amb el resto de la carn, perquè el primer que s'ha de fer és això, extirpar-ho sencer, sense trencar-ho, si això ho trenques i va al suc, desgràcia el guiso. I això jo crec que hi ha cuiners que ni ho saben. Realment el que m'ho fa a mi ara, com que no m'enfio de ningú més d'anar a llocs a fer descobriment, està en el llibre, el que ho fa, ho deixem perquè ho descobreixin comprant el llibre.
Miquel, volem aprofitar-nos una mica, tot i que jo no sé si et semblarà correcte, però volíem demanar-te aquell lloc en el que ara ens hem de fixar a Catalunya, aquell cuiner amb el que hem d'estar alerta per anar descobrint els seus avanços.
Bueno, n'hi ha molts que estan creixent. I, és clar, estan a una parrilla de sortida i pot haver un sorpasso d'un respecte a l'altre, no? Això és una gran taca, molt positiva, i fa de mal dir un de concret. És més fàcil adivinar coses sobre els que ja estan bastant avançats, quin pot arribar dalt de tot. Aquí en tenim dos que han d'arribar a dalt de tot.
Quins?
I estan a punt d'arribar, a la Fina de les Cols i el Paco Pérez de Llançà. Però és clar, aquests estan molt endavant ja. No fa aquests no hi ha dret, tots dos mereixen sobradament la tercera estrella.
Home, la Fina
Michelin
celebra ara el seu 25è aniversari,
sí,
que ja són anys,
sí,
eh? O sigui,
sí,
que
sí, sí, sí.
I una feina,
no
i que a més és una
però
feina.
Està jove i forta, eh?
Sí, sí, està fantàstica, però que és una feina que ha anat fent
pas a pas.
Des de la prudència i des de la humilitat, eh?
Sí, sí,
una feina,
sí, sí,
molt important.
Sostinguda.
Miquel Brossa, moltíssimes gràcies per visitar-nos, per parlar-nos de Canaïlla, aquest llibre important per conèixer i per saber tot, absolutament tot, dels menuts i per treure'ns de sobre algunes manies, si és que hi ha algú dels que ens escolta que les tingui, no? Que suposo que sí, que n'hi deu haver. Molts, hi ha molts. Doncs que llegeixin el llibre. Moltes gràcies, Miquel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.